Ens acompanya la periodista Mònica Terribas, que aquest dijous ha protagonitzat la xerrada als mitjans de comunicació. Han perdut la connexió amb la societat civil dins del cicle Tertúlia amb amics que organitzen els Amics de Pedra i Sang al restaurant El Mesón. Benvinguda a Sant Cugat.
Moltes gràcies.
La societat civil no confia en els mitjans de comunicació?
Tenim una crisi d'identitat amb la societat. La societat desconfia dels periodistes en general, i aquest és el gran problema que tenim en aquests moments la nostra professió, que diguéssim queda disfressada pel desprestigi d'altres institucions, però en realitat nosaltres hauríem de ser molt autocrítics amb el que nosaltres fem, perquè crec que estem perdent la connexió, l'estem perdent, i això fa que gent que no hauria de perdre el temps buscant informació a les xarxes es passi el dia fent-ho perquè no acaba de confiar en la tria que nosaltres els donem cada dia de la informació, no?
I per què es produeix aquest fet?
Jo crec que perquè progressivament nosaltres hem estat, el nostre ofici, molt condicionats per l'evolució econòmica de l'ofici periodístic, per les empreses, i moltes vegades no prou compromesos i no prou conscients que el nostre compromís real i en profunditat és amb la societat civil.
En aquest sentit, si hi ha empreses amb uns interessos econòmics i polítics concrets, s'està pervertint el quart poder?
El quart poder ja no ho és tant, perquè el quart poder, si tu tens en compte que les xarxes avui dia tothom et contesta al cap d'un segon de que tu has dit una cosa, quart poder, res. Nosaltres estem sotmesos a una crítica ferotge, a vegades justa, a vegades injusta, de manera permanent. Una altra cosa és que els periodistes ens pensem que som el quart poder, però que a vegades ho som menys. Aleshores, paral·lelament, a les empreses que tenen interessos en aquests moments, i això ho estem notant especialment en època de crisi, especialment els mitjans privats, cada vegada pressionen més els seus professionals perquè estiguin pendents dels resultats econòmics i no dels resultats qualitatius de la feina que fan. I aquest és el gran drama. Aleshores, mentre els periodistes tinguem clar que el nostre compromís és amb la societat, anirem bé. Si nosaltres oblidem això, és quan comença a trontollar tot.
El periodista no deixa de ser un assalariat que es deu doncs, al seu patró, sigui públic o sigui privat. Com es conjuga aquesta realitat amb la llibertat i la independència de premsa?
Precisament per això està protegida la llibertat de premsa. I precisament per això els periodistes som una professió que tenim els nostres codis ètics i tenim col·legis de periodistes i tenim institucions que ens protegeixen. Precisament perquè la nostra feina és un servei públic, i aleshores, sigui en l'exercici en un mitjà privat o en un mitjà públic, nosaltres fem un servei públic. De la mateixa manera que un metge mai disminuirà la qualitat del seu tractament amb un pacient per raons estrictament econòmiques, i no aplicarà mai, no dirà, escolta, mira, aquest pacient doncs hauria de fer-li això, però ja li faré d'aquí 5 mesos, si ho pot fer ho farà aquell dia. No pot ser, i quan no ho poden fer surten al carrer i es queixen de que no estan al nivell que han d'estar per atendre la gent que va als CAPs o als hospitals. Nosaltres els periodistes no podem tenir com a horitzó que nosaltres ens devem a qui ens paga i a qui ens projecta, no?
Com analitzen en aquest sentit el fet que es converteixin en normals les rodes de premsa sense preguntes, amb record especial per la pantalla de plasma, i l'existència d'aquest periodisme de declaracions i de contradeclaracions?
Aquest segon problema jo crec que és el pitjor. El de les rodes de premsa sense declaracions senzillament és una qüestió de que l'amor propi de la professió fes que el primer dia que es va convocar una roda de premsa sense declaracions i no estava anunciada com a farà una declaració, sinó farà una roda de premsa i no s'admetessin preguntes, tota la professió periodística hagués deixat d'assistir-hi. En el moment en què converteixes en un hàbit que això passi i ningú diu res, estàs mort. Això pel que fa al primer que em planteges. El segon que em planteges és, en aquests moments de periodisme de declaracions i declaracions, la conseqüència que jo crec més preocupant d'aquest hàbit, que nosaltres l'estem pervertint perquè ens convé, perquè dona audiència al soroll, la picabaralla entre uns polítics i els altres, ha revertit en el desprestigi de la política. I això no és bo. És a dir, fem entrevistes per treure'ls-hi un titular. I els mateixos companys que estan amb tu et diuen no, no, tres preguntes i fora, el que ens interessa és el titular. No, el que ens interessa és que la gent comprengui la manera de pensar d'aquella persona. Però estem pensant més en tenir un titular per l'informatiu de l'hora següent que en que la gent entengui com funciona el cervell o el projecte polític d'una persona que ha estat votada a les urnes. Per tant, quan diem que els polítics estan desprestigiats, segurament ells tenen alguna part de responsabilitat i nosaltres els mitjans de comunicació una altra, perquè hem fet del periodisme de declaracions l'hàbit de competició entre nosaltres per qui és el primer que té a tal convidat per fer-li tal pregunta i treure-li tal tall, no?
Això fa una mica que a la nit al dia doncs, que feia vostè es converteixi gairebé en un informatiu d'autor que intenta doncs, analitzar, és un rara avis, podríem dir.
Era un rara avis, jo ara el que intento al matí a Catalunya Ràdio, quan faig entrevistes llargues de 40 minuts al matí o de 35 minuts i la gent em diu, però per què fas entrevistes tan llargues? I per què fas entrevistes tan llargues? Els altres estan fent whatsapps i estan enviant-se missatges per Twitter, no? I jo dic, perquè jo continuo creient en que la gent a les hores punta, que és quan més ens escolta, pugui sentir el contingut d'una persona que potser és el president de CaixaBank, potser és el president de la Generalitat, o potser és el responsable d'un sindicat, o potser és una persona doncs, que es presenta en unes primàries. No? Jo no vull perdre l'oportunitat de dir-li a la gent és important que entengueu la complexitat del pensament humà que hi ha al darrere dels servidors públics, que en definitiva són els responsables polítics o la gent que està al capdavant d'una institució, no?
Aquest problema que parlàvem fa un moment, de contradeclaracions i declaracions, és un problema de cultura o de cultura política?
No, és un problema estrictament comercial. És així de trist. Els spin doctors els hi diuen seus polítics. Si fas un estirabot, sortiràs als diaris. Si no fas un estirabot, no sortiràs. Ara és oportú fer aquesta declaració perquè demà se'n faran ressò. Estaria bé fer aquesta entrevista tal perquè la reproduiran tals mitjans a partir de demà. I a nosaltres, els periodistes, en connivència amb això, en connivència amb el sentit de l'espectacle informatiu, ho acompanyem. I llavors el còctel és molotov.
En aquest sentit... Hem caigut en
la nostra pròpia trampa, perquè nosaltres volem ser els primers a tenir a no sé qui que diu no sé què perquè ens citin. Ens encanta que ens citin. Com pot ser? He fet aquesta entrevista i no ens citen. Aquest és un comentari habitual.
Des de fa temps tenim sobre la taula el tòpic de la desafecció política.
Sí.
Existeix?
Sí, i tant que existeix. Existeix la desafecció mediàtica, política, institucional, judicial... existeix una crisi de confiança de la ciutadania en les institucions i això és el que està transformant en aquests moments l'actitud social, afortunadament, que vol dir que la gent s'està organitzant i està volent ser i voler parlar, la qual cosa és molt saludable. És a dir, li hem de mirar la part positiva de la desafecció institucional. En té una de molt negativa, que és que hem de preservar les nostres institucions, defensar-les i si pot ser recuperar-ne el prestigi. Però té una cosa molt positiva, que és que la societat civil s'ha activat. I això era una cosa molt necessària, perquè després de la transició vam fer confiança amb la classe política i amb les nostres institucions i la societat va dimitir de les seves responsabilitats. No, no, la societat, com s'està demostrant en aquests moments, especialment a Catalunya, a través de l'ANC, de la PA, de mil organitzacions, hi és. I és per dir què vol i com vol i canviar la cultura política i democràtica i qüestionar i està bé, és molest, és tens, genera friccions, genera adaptacions per part de tothom, però això és molt saludable.
Precisament, doncs la següent pregunta anava en relació a això, no? Que el procés sobiranista i la crisi econòmica ha fet ressorgir aquests moviments socials que en el fons acaben revertint en la política, no?
Acaben revertint en la política, jo crec que en positiu. Jo crec que en positiu. Tensa tot l'equilibri social, però jo crec que això era absolutament necessari que passés.
Ens trobem ara en un moment políticament apassionant del país. Quin paper han de jugar els periodistes?
Explicar-ho.
I els mitjans públics, precisament, per ser-ho, cauen o poden caure en directrius polítiques del govern de Torn? Com es lluita contra això?
Al contrari... Jo crec que el que ens està passant és que tenim una visió idíl·lica dels mitjans privats i pensem que els mitjans privats no tenen interessos ideologia, tots els mitjans privats tenen amos, accionistes, deuen diners als bancs i en aquests bancs els hi deuen els hi deuen, diguem, un tracte específic, que els mitjans públics tenen incorporat en l'ADN una qüestió molt simple, que és la pluralitat, perquè tenen mecanismes de control molt estrictes, i tenim un Parlament i un CAC i un munt d'organismes que vigilen els mitjans públics. Per tant, si algun mitjà és menys possible que caigui en el sectarisme, és el mitjà públic.
I per finalitzar, tot aquest panorama que ens trobem és simplement manca d'ètica?
No és manca d'ètica, i afortunadament tenim una professió amb molta ètica, molt plural i molt diversa. No tenim manca d'ètica, tenim una pressió econòmica molt important sobre els mitjans que està comprometent el principi fonamental, que és el servei.
Doncs Mònica Terribas, moltes gràcies per atendre a 4.cat i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a tu. És casa meva, Sant Cugat, també. Tinc tota la família que viu aquí, estic molt contenta de ser aquí.